15 segons per arribar a les 11 i 8 del matí. Som a la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, una segona hora que avui dimarts encetem parlant de música, amb qui si no que amb el Xavi Blanc. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
El mestre de música del Conservatori d'aquí de Sant Cugat. Avui ens parles d'un tema potser diferent al que estem acostumats en els últims programes.
Sí, a veure, reprenc el tema del cicle de concerts de 60 Victòria, que és el nostre cicle que com cada curs nosaltres dediquem a la Victòria dels Àngels, que sí, dona nom i valors a la nostra escola, i el concert d'ahir sí que és un concert una mica especial, perquè és un concert que els intèrprets són alumnes, estudiants de la nostra escola.
A mi, que és una mica demostrar el que s'ha après.
El que s'ha après, durant molts anys.
I s'ha après molt.
I s'ha après molt. Aleshores,
avui sentirem una demostració.
Sí, sentirem un petit tast. A mi em sap greu no poder posar fragments molt llargs de moments extraordinaris que hi va haver ahir, perquè el programa és curt, però sí que ens donarà l'oportunitat de sentir una mica les flaires de cadascuna de les peces.
Vaja, compactarem aquests 60 minuts
en
poc més d'un quart d'hora.
Això mateix.
Per tant, es farà el que es pot, però vaja, crec que tindrem un bon tast
del que s'hi fa. D'això se'n desprèn que jo avui intentaré parlar el menys possible, perquè vull que els protagonistes realment siguin aquests estudiants.
Quina edat tenen aquests nois?
Mira, aquí hi ha moltes edats diferents, però el més jove és una pianista que té 13 anys, i si no m'equivoco, el més adult en té 21.
Carai,
això vol dir que és gent molt jove, que són estudiants del conservatori, i que han estat triats, doncs, per la comissió que dissenya aquest cicle, a proposta dels professors. Molts d'aquests duos, trios, aquestes formacions o solistes venen de les classes de cambra, és a dir, que tenen, a més del seu professor d'instrument, tenen un professor diferent en algunes ocasions, que és el professor de cambra, que és qui ha proposat aquestes obres, i se n'ha fet un disseny en el que han sortit 7 intervencions, que són les que passarem a escoltar, i us suposo escoltar-les en el mateix ordre que el públic que hi va omplir l'aula magna de l'escola, i que va anar molt bé, i que van aplaudir. Hi ha una mica de trampa, si vols, perquè hi ha moltes mames, hi ha moltes iaies, hi ha molts companys, però jo estic segur que si hagués estat un públic no vinculat als intèrprets, la reacció hagués estat la mateixa. I ara ho escoltareu i veureu per què.
N'estem seguríssims. Qui va ser el primer? Qui va obrir
el concert? El primer que va tenir el privilegi d'obrir, de trencar el gel, va ser el Joan Roy, amb la seva guitarra, i que va interpretar una peça d'Alonso Mudarra, una fantasia, que això és una peça del segle XVI. Aquest compositor escrivia no pas per guitarra, sinó per vihuela. La vihuela, junt amb el llaüt i la guitarra, eren instruments que estaven molt de moda. Després la vihuela va desaparèixer, es va transformar, i el que va quedar va ser la guitarra. El millor instrument per interpretar la vihuela, òbviament, és la guitarra.
Doncs escoltem el Joan Roy. Déu-n'hi-do, no? Quina edat és que tenia?
El Joan té 19 anys.
19 anys.
Però porta molts anys amb la guitarra entre les mans, eh?
I es nota, eh? Perquè sí, no és tocar de memòria, això, eh?
No.
Va més enllà. I es nota aquesta sensibilitat.
Sí, es nota molta sensibilitat i ens, diguem que ens transporta a un ambient del Renaixement molt singular. Mm-hmm. Ell va donar peu a que continuessin tocant la Mercè Roig i l'Anna Demski amb una peça d'un compositor, el Colin Hunt, que és un compositor i pedagog britànic, del 1929. Hi ha una curiosa relació entre aquesta obra i l'anterior. És que aquest compositor va fer el seu doctorat sobre temes vinculats a la música del Renaixement.
Oh,
i utilitza amb instruments i formacions contemporànies, però amb moltes de les seves obres amb evocacions a la música antiga. Aquest és un cas, perquè la flauta de bec no acostuma escoltar-se molt sovint amb l'acompanyament d'un piano. Està més relacionada amb instruments més antics, com el clave, com el lleut, com la tiorba. I en aquest cas, ell el que fa és una petite suite champêtre, una petita suite de camp, en el que relaciona, com hem vist molts cops ja en el programa, la flauta de bec amb l'ambient pastoral i campestre, i hem triat un petit tros d'aquesta suite, interpretada per la Mercè Roig a la flauta de bec i l'Anna Demski al piano.
Sí que ens trasllada tot plegat aquest al camp, com aquell,
sí,
vaja,
sí,
aquesta petita suite campestre. Sí,
això mateix.
Sí que ens hi porta, de fet el nom és més que adequat, vaja.
Escolta'm, aquesta relació dels compositors amb el passat, els compositors en diferents llocs geogràfics,
sí,
ens dona peu a parlar de la següent obra, perquè és una obra d'Antonín Dvořák, un dels compositors potser més coneguts, molt famós per la seva Simfonia del Nou Món, i que en aquest cas va estar representat per una sonatina,
uh-huh,
per violí i piano, interpretada per la Isabel Lamens i l'Albert Mestre, i hem triat l'Argueto, el segon moviment, perquè, per això que us explicava, és un compositor d'origen txec, relacionat a Praga, després a Viena, i que va ser convidat a ser director del Conservatori de Nova York. Tot això estem parlant de segle finals del XIX. I en allà ell va rebre moltes influències de la música popular d'Estats Units, dels ritmes aborígens, de la música dels cants negres i dels cants indis. D'això en va fer una barreja amb la seva melangia i amb la seva particular manera d'entendre el que era la música de la seva Txèquia natal, i em va treure com a resultats melodies molt sensibles, molt emotives, i que comuniquen una sensació de tristesa molts cops, que fa que es transmeti emocions molt intenses, i ahir no va ser menys.
Qui va fer possible aquesta interpretació?
Ho torno a dir, la Isabel Lamens i l'Albert Mestre.
Thank you.
sí que és sensible, vaja, és que és la paraula que em surt, ara mateix, sí que et quedes una mica, clar, jo que també soc un gran expert en música, la paraula que sí que es nota aquesta sensibilitat, i recordar constantment la joventut d'aquests alumnes que són qui porten a terme aquesta música, per tant, compte.
Sí, compte, perquè a més, volia comentar una cosa, això nosaltres ara ho escoltem amb molta naturalitat, hi va haver un concert, hi ha un públic, els intèrprets surten, però al darrere de tot això, no només hi ha un munt d'hores dedicades des de molt petit, anant a la contra amb els horaris, amb les ESOs, els batxillerats, diguem, sent tentats per les noves tecnologies. És un gran esforç,
sí.
Només pels intèrprets, sinó per les famílies. Jo sempre parlo de les neveres, de les portes de les neveres, on hi ha els plans setmanals de les famílies. He de portar aquesta música, el llenguatge musical, a violí, a piano, és això, i fent allà autèntiques incames per arribar. Tot això és el que surten aquí. I el que té més valor és ser capaç de transmetre aquesta emoció amb un llenguatge que ens queda tan llunyà i tan, diguem, tan diferent del que el jovent escolta avui en dia. Per això té un valor extraordinari.
I permet, a més, amb la fredor, entre cometes, d'haver d'expressar-ho davant de tanta gent.
Això mateix, perquè això no ho fa qualsevol,
Exacte.
T'asseguro, perquè els que estem acostumats a trepitjar l'escenari, el pànic escènic i la sensació de ser el focus d'atenció no t'abandona mai.
No,
és a dir, que
no,
això ho tens. Pensa que intèrprets com el Pau Casals, a tothom li pot sorprendre que ell, el primer cop que va tocar a Londres, feia molts anys que hi volia tocar i no hi tocava, tenia tants nervis, era una figura consagrada, i va agafar l'arquet, va fer la primera nota i se li va quedar enganxat amb una corda del violoncel i va sortir disparat i va anar a parar al mig de la sala, i el públic anglès amb una flema, típicament, van anar passant l'arquet d'una fila en l'altra fins que el de la primera fila es va aixecar i li va entregar mestre.
Per això dic que
sí, és a dir, que si el Pau Casals li passava això, imagina't. Però ahir la veritat és que van ser capaços de portar-ho amb molta solvència i d'una manera molt ferma.
Més peces.
L'Anna Cortijos amb la seva veu i el Juanjo Rodríguez amb el piano van interpretar una peça de Gabriel Fauré, un compositor que està a cavall del segle XIX i principis del XX, un compositor molt important, i van escollir una obra que és Après d'un rêve, després d'un somni, que està basada sobre un poema i que s'ha convertit, aquesta peça que forma part del seu opus 7, dues peces més, en una de les peces més conegudes d'aquest compositor. I ha estat una de les peces de cançó de cançó clàssica més versionades en tots els àmbits. Moltes vegades m'agrada establir relacions entre els diferents estaments de la música, la clàssica, la popular, la moderna. Fins i tot la Barbara Streisand en té una versió d'aquesta cançó que ahir va ser interpretada, jo penso, d'una manera fantàstica i molt emotiva.
Doncs sentim l'Anna Cortijos i el Juanjo Rodríguez interpretant Après d'un rêve.
Sí que és coneguda.
I tant, ara cada vegada que ha començat a pensar dic, ostres,
sí. Això no és el primer cop que ho escolto.
No, no pas, no pas, de pel·lícules, tot plegat, és una... Sí, sí, és una d'aquestes que són que sonen. M'agradaria sentir l'arbre per estrès encantant això, també t'ho he de dir, No sé, no me l'acabo d'imaginar.
Sí, doncs imagina tu, és així, això ho pots trobar fàcilment. Escolta'm, però el que hem acabat d'escoltar no té res en vejar a la versió de la Barbara Streisand.
Jo crec que no, perquè realment és fantàstic,
Escolta, fem un gir molt, molt intens, ara veuràs per què. La següent peça és una peça del Ramon Humet, que és un compositor català, que s'ha fet un lloc importantíssim entre els compositors actuals arreu del món. I aquesta peça és molt singular en aquest programa, perquè és una aproximació de dues persones que tenen 18 anys i que no estan especialment relacionats amb la música contemporània i els seus intensíssims efectes de transmissió musical, tan diferents de tot el que hem escoltat fins ara, i que s'ho van passar pipa tocant això. Estaven encantats de poder comunicar i obrir fronteres amb aquestes noves sensacions. No cal explicar gaire cosa més. És una música molt refinada, molt relacionada, com fa sempre aquest compositor, amb el món oriental, dels mantres, dels haikus, etc. I aquesta peça, que està basada en un poema de John Keats, per a flauta travessera, que interpretarà la Berta Vidal i el Cesc Godó amb la guitarra, es titula L'hora de mel de mitjanit.
Ja sabeu que s'entenen aquests dos,
S'entenen molt bé.
Sí, i tant, aquesta compaginació entre la flauta i la guitarra, vaja.
Em va encantar el poder evocador d'aquesta peça i la capacitat que van tenir de comunicar amb un llenguatge que realment és un llenguatge singular.
I tant. Què més va passar?
Si això concert contrastava amb la peça anterior, sí, el que ve ara també contrasta. Vinga. Moltíssim, perquè és una peça, una sonatina d'Aram Khachaturian, que és un compositor que va escriure una sonatina en el 1959, és un compositor de principis del segle XX, rus, d'origen armeni, i que utilitza sempre amb les seves arrels armènies motius rítmics molt propis de la música popular del seu país, i el que escoltareu ara és un exemple de quan diem música virtuosa, en el sentit de molta nota, molta velocitat i un control absolut. Sí, el virtuosisme pot venir des de la sensibilitat, ser capaç de generar sons d'una subtilesa tremenda, no confonguem que sempre és... Però en aquest cas tenim el virtuosisme oficial, i escoltem un moviment de l'Allegro, el tercer moviment, l'Allegro Mosso, que ja veureu.
Doncs endavant. Control, no? Que porta aquest noi, el Patrick Soler.
El Patrick ahir...
Carai, es va deixar anar,
Ens va deixar anar, sí. Va ser molt bonic, i va ser una peça que va donar veu a la darrera peça, l'última peça del concert, sí, que és una peça del Darius Milhaud, Darius Milhaud és un compositor també de finals del 19 i principis del 20, relacionat i membre del grup del 6, molt famós a França. Diguem que tots els llibres d'història de la música hi surt aquest grup i aquest compositor. I la Raquel Peracaula, i amb el seu saxo, i la Lourdes Pérez, que va ser l'única professora que va tocar ahir, tot el més eren alumnes, en aquest cas era perquè la Raquel tenia aquesta peça muntada a la seva classe de saxo, no a la classe de cambra. Clar. I calia algú que l'acompanyés, i aquesta part la va assumir amablement la Lourdes Pérez, i van tocar aquesta peça. Aquesta peça té diversos moviments. Hem triat l'última, que és una brasileira, un tempo de brasileira, perquè ens porta en aquest Brasil. És una visió d'entendre el Brasil segons el Darius Milhaud, que utilitzava sempre músiques exòtiques en el seu llenguatge, o músiques populars o músiques exòtiques barrejades amb el seu propi llenguatge.
Fantàstic, doncs sentim aquest Escaramuix, interpretat per la Raquel Peracaula i la Lourdes Pérez. Sí que som a Brasil,
Sí, sembla? Directament.
Totalment, totalment.
Bé, veus que heu pogut escoltar un fantàstic viatge per les cultures, per el temps.
I tot lligat,
I tot lligat, meravellós. Va ser un concert molt bonic. Tots aquests estudiants, molts d'ells no es dedicaran a la música, seguiran com amateurs. Altres sí que s'hi dedicaran, això el temps ho dirà, estan pel camí, però el nivell és molt bonic, fa molt de goig. Els professors, els quals no hem anomenat perquè volíem que el pes recaigués en els estudiants, poden estar molt orgullosos del que es va fer ahir, i de vegades sí que alguna d'aquesta llavor fructifica amb professionals.
Sí.
I volia anomenar només un cas que és el Lucas Peire, que és un santcugatenc que va començar aquí a l'escola i que s'ha fet un nom també en la composició, i que ara tindrem ocasió aquest dissabte, divendres, dissabte i diumenge al Teatre Estudi de l'Institut del Teatre, de sentir-lo en el Llindar del Fum, que és una òpera que representaran en allà, i que dirigirà precisament el Carles Miró, que és el director de la nostra escola.
De fet, tot seguit parlem sobre aquesta obra.
Fixa't.
Imagina't,
doncs això no estava preparat.
Va tot lligat, això no falla. Xavi Blanc, com sempre, moltíssimes gràcies i fins aquí dues setmanes.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.